a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Bon dia, Lleida. Aquí estem de nou, puntuals, a la nostra cita diària, donant el tret de sortida a una nova i emocionant temporada. Com cada setembre, i coincidint amb els nostres petits que tornen a les aules, nosaltres tornem a les zones amb més energia que mai. La ràdio, amics, és aquest company fidel que mai falla. És la veu que et desperta al matí, la que t'acompanya al cotxe, a casa o al treball. Som aquest amic invisible que et conta el que passa al teu barri, a la teva ciutat, al teu món. En temps on la informació viatja a la velocitat de la llum, la ràdio local continua sent aquest far que il·lumina el que realment importa a la nostra comunitat. Aquí, a Lleida, no som només un programa més, som part de les vostres vides, del vostre dia a dia. Aquesta nova temporada ve carregada de sorpreses, d'història, que ens faran riure, reflexionar i, sobretot, sentir-nos més units com a ciutat, perquè això és el que fem. Creem llaços, bastim ponts, acostem a les persones, vaja. Així que, estimats oïdors, cordeu-vos els cinturons, el viatge comença ara i promet ser apassionant. Amb veus noves i amb horari nou, per cert. Aquesta nova temporada t'acompanyaré des de Lleida, cada dia, de dilluns a divendres, des d'ara, des de les 12:20, però fins a la 1 del migdia. No pateixis, són 40 minuts que donaran per molt i perquè tu puguis involucrar-te i participar també. Recorda que tenim el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè m'envies missatges de veu o de text pel que tu necessitis dir. Benvinguts a la nova temporada. Soc el Ricard Álvarez i arrenca Herrera a COPE Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica, avui amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui comencem la setmana amb temperatures màximes de 29 graus a Balaguer, 28 a Lleida, 26 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 19 graus a Viella. Al Pirineu, cels variables sense descartar precipitacions i a la resta, dia de sol amb cels poc ennuvolats. Avui vent fluix a moderat de component oest a la meitat sud i vent del nord fluix a la resta. Demà les temperatures màximes pugen al Pirineu i baixen a la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a la Seu d'Urgell, 27 a Balaguer, 26 a Lleida i 20 graus a Viella. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a la capital, 13 a Balaguer i 7 a la Seu d'Urgell. Demà a la Vall d'Aran, cels variables sense descartar precipitacions i a la resta, cels poc ennuvolats i dia de sol. Demà, vent fluix variable amb predomini de la component oest a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Deixeu-me des d'aquí que faci canvi una salutació a l'Armando Álvarez, que és el meteoròleg amb qui aquesta temporada també parlarem els dimarts i els divendres. Els dimarts, doncs per escoltar, a veure com anirà la setmana. I els divendres, el cap de setmana, que ens agrada molt. Com sempre, vosaltres no ho veieu, però a mi m'envia missatge cada dia, just al començar el programa, i em diu que estem a 22 graus ara mateix a la ciutat de Lleida i que avui hem tingut una mínima de 14 graus, que són 6 menys que la d'ahir. Recorda que a nivell de calendari no estem a la tardor, però escolta, hi ha hagut una davallada interessant amb aquestes pluges d'aquests darrers dies de temperatura que, això sí, a l'estiu li queden 12 dies mal comptats. Vinga, ara sí, que ens posem al dia, 12:24 minuts.
COPE Lleida. Estàs informat.
I també el curs escolar ha començat i, escolta, una acció d'Ustec Estec que també ha engegat una campanya que porta per nom Dignifiquem la nostra professió. Exigeixen mesures urgents a la nova consellera d'Educació i Formació Professional, l'Esther Niubó, i tot això ho fan coincidint amb aquest inici de curs escolar que és avui. Això té lloc a molts punts de Catalunya i a Lleida, concretament a l'escola Pardinyes. Mira, ens dirigim cap allí perquè hi ha la portaveu del sindicat Ustec Estès a Lleida, la Rosa Aguilar. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom i molt bon inici de curs per tots els centres educatius que avui comencen.
I tant. Escolta, dignifiquem la nostra professió. Com està la professió de mestre, mestra, professor, professora respecte fa tres mesos?
La professió fa molt de temps que està tocada, molt tocada, val? I dignificar la nostra professió és absolutament necessari. Dignificar vol dir millorar les condicions laborals dels professionals, millorar les seues condicions de salut laboral, millorar les condicions de treball en els centres, desburocratitzar la professió. És a dir, nosaltres som docents i volem preparar de la millor manera les nostres classes, volem impartir coneixements, volem distribuir saber entre els nostres alumnes, i el que no volem és canviar constantment de currículums. En 7 anys hem canviat 3 cops de currículum. El que no volem és passar-nos hores fent paperassa absurda, i el que no volem és entomar canvis i transformacions en la línia del que deia aquell conseller que vam tenir fa temps, el conseller Cambray, que parlava sempre de transformacions que estaven buides de contingut, i són aquestes transformacions que ens ha tocat entomar al llarg de tots aquests anys i que realment no han aportat res, perquè cada cop més ens adonem que els resultats educatius són pitjors i que hi ha una davallada claríssima de la qualitat educativa. Per tant, dignificar vol dir moltes coses, i sobretot també vol dir respectar una professió que hauria de ser una de les més importants de la nostra societat.
Això estic totalment d'acord, és a dir, aquesta figura jo crec que l'hem de tornar a posar al lloc on estava fa molts anys. Escolta, és molt d'hora, estem parlant, per cert, amb la Rosa, que just heu acabat ara l'acte a l'Escola Pardinyes. Deia que és molt d'hora, però sou optimistes amb la nova consellera, Esther Niubó?
En tot cas, no som pessimistes. La consellera... Nosaltres hem fet els deures, nosaltres hem estat treballant tot l'estiu, com no pot ser d'altra manera, sempre ens toca treballar l'estiu pel col·lectiu, i el primer que hem fet com a cosa important és reunir-nos amb la nova consellera Niubó el dia 4 de setembre. Ella va situar 3 eixos importants. El primer eix per nosaltres és absolutament necessari, que és la millora de la qualitat educativa. El segon eix que ella va situar és la millora de les condicions del professorat, la qual cosa ens congratula, perquè està en sintonia absolutament amb les nostres reivindicacions de fa molt de temps. Cal millorar les condicions, cal recuperar poder adquisitiu, cal pagar als docents catalans el mateix que cobren en moltes altres comunitats autònomes, com bé recordar que són els més mal pagats de tot l'estat espanyol, i cal situar l'AFP en el lloc que li correspon, planificar adequadament l'AFP. Com bé recordar que 31.000 alumnes s'han quedat sense poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o superior en les seues 10 primeres peticions, la qual cosa obliga moltes vegades a que aquest alumne s'hagi matriculat a la privada concertada. Estem parlant que necessitem tots els recursos per la pública, que és el pal de paller de la societat, l'escola pública, i estem centrifugant alumnat cap als centres privats concertats. Per tant, en aquest sentit, ella va situar aquests 3 eixos, i per nosaltres són 3 prioritats importants. Per tant, a priori estem en sintonia amb ella, i ens ha donat la impressió de que té un tarannà molt més dialogant i que està més disposada que altres consellers anteriors a escoltar al col·lectiu docent, que és qui sap millor que ningú què li fa falta al nostre sistema educatiu.
Bé, de moment són paraules, ara ens falten els fets, però estarem atents, evidentment. Rosa Aguilar, portaveu del sindicat USTEC, estés a Lleida. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Qualsevol novetat ens l'expliques aquí a COPE Lleida, perquè el tema de l'educació té molta més importància de la que li estem donant. Gràcies, Rosa.
Moltes gràcies a tots vosaltres per donar-nos veu en un dia tan important com és l'inici de curs.
Gràcies, Rosa. T'explico una altra història, no té res a veure, però és curiosa, perquè després acaba sortint a tot arreu, i no diguis, és que el Ricard no me l'ha explicat, te l'explico. Mira, el Francesc Torres és un pagès, és productor de pomes, que està en plena campanya de recol·lecció. És de Vilanova de Bellpuig. El dia de la festa major
el dia de la festa major doncs va anar a treballar, perquè clar, la fruita no entén de festes majors ni de dia festiu, s'ha de recolectar. Però a l'hora de dinar, doncs tenien dinar familiar, vaja, el normal, el que es fa amb una festa major. Va aparcar el tractor, estaven dinant tranquil·lament, i quan va intentar tornar a la feina, després de dinar, o sigui, se'n tornava a treballar, el tractor no hi era. Ell diu que van entrar a la cabina, van engegar el tractor i se'l van endur. No sap si és una bretolada o és un robatori per desguassar-lo, però sigui com sigui, el tractor ha desaparegut i és un tractor que fa 10 anys valia 32.000 euros i que ara deu valer, no sé, el doble?
Jo porto dos dies que no saps què pensar i estàs en un estat de nervis i no és una situació agradable. Aquest tractor té 10 anys. Jo quan el vaig comprar me'n va costar 32 més i bé, però això amb 10 anys aquests tractors és quasi ben doblat de preu.
Com a mínim. Es tracta d'un tractor de la marca New Holland, és de color blau, matrícula E8609BGH. Si algú el veu, doncs que doni avís als Mossos d'Esquadra, perquè al final, vull dir, això no és un article de luxe, és una eina de treball. I acabem amb una notícia econòmica, i és que, dolenta, mira, escolta, no sé què passa, però el volum de vi comercialitzat per la DEO Costers del Segre baixa un 21% per la sequera. La campanya 22-23 ha estat la que ha registrat un descens més gran, segons les dades de l'Incavi, seguida molt de prop pel Priorat, mentre altres denominacions d'origen registren repunts, és la notícia econòmica.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Mira, ho anirem descobrint aquestes properes setmanes, però és dilluns i necessitem el consell legal.
Cope Lleida.
És un dia de presentacions i ara, doncs, com la temporada passada i l'anterior, doncs, aquesta també ens acompanyarà els dilluns els amics de Q2 Consultors amb els seus consells legals. Ja saps que ho fem de manera genèrica, però que si n'hi ha algun que et toque o parcialment et toque, doncs ja saps que et pots acostar a Q2 Consultors perquè t'atendran de manera personalitzada i a més saben del que parlen. A Q2 Consultors, que els trobes a Balaguer, a Lleida, a Viella, a Barcelona, aquí a Lleida els estan al passeig de Ronda número 57, i si no pots fer aquesta trucada de telèfon, que és fàcil i còmoda i ràpida, 973-28-28-18, 973-28-28-18, a internet q2consultors.com. Ens acompanyarà, com sempre, també, tot i que, igual que la temporada passada, intentarà que d'altres companyes i companys se sumin al programa de ràdio, però jo crec que el titular, més que mai, és l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Sé que l'any passat vas fer esforços, i és veritat que va venir alguna companya, algun company, però tots em diuen, no, escolta, és que el titular és el Josep Lluís Gómez i és el que ja domina aquest tema de la ràdio. Bueno, Josep Lluís, escolta, benvingut de nou, una temporada més. Sembla que fa una pila de setmanes que no parlem, fa un parell de mesos, eh?
Sí, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Passa molt ràpid, això.
No, vindre a la ràdio és un plaer i sempre en la vostra ajut, a veure, no és cap trauma, al revés, és un plaer que t'he dit.
Home, al cap de les temporades, Josep Lluís ja arriba, s'asseu, es posa, ja sap com ha de col·locar el micròfon, els papers, vull dir que és ideal, eh? Josep Lluís Gómez, escolta, anem a entrar en matèria, perquè l'època de l'estiu és veritat que, mira, tradicionalment ens diuen, no sé si és allò de beure's massa a vegades, és un problema, doncs és època que diuen, les tornades de vacances, pues que hi ha conflictes de parella, que n'hi ha bastants de conflictes de parella. Però avui no anem als nous conflictes de parella, sinó als que hi ha... ja porten un temps, o sigui, que hi ha hagut un divorci entremig i que després, doncs, si tenen fills, aquestes parelles han de començar a decidir coses en comú. I aquí, doncs, clar, podríem pensar que tot va com una seda, doncs no. Sempre hi ha algun conflicte o altre.
Bueno, diguem-ne que el titular sempre és el conflicte. Afortunadament, crec que són més les persones en qualsevol àmbit que les coses o no hi ha conflicte o el racionalitzen d'una manera i el superen. Hi ha altres casos en què no. I ara, pues, un dels temes... sempre els temes dels que els parlem són temes quotidians, són temes a vegades recurrents, i avui el tema era sobre la presa de decisions després de la ruptura de parella, família, sigui divorci, sigui una parella, pues, sobretot, com tu deies, quan hi ha fills, pues, hi ha decisions que es tenen que prendre durant aquells anys.
Però molt fàcils, com per exemple, va, acaba l'etapa de primària, vale, l'hem d'apuntar a una altra escola, a quina?
Correcte. Aquesta seria qüestió. Aleshores, el que cal recordar és que la pàtria potestat és un mecanisme compartit entre els dos progenitors, tot i que la custòdia podria ser que l'ostentés solament un d'ells.
Ah, val. Aquest detall és important, eh?
Sí, amb algunes decisions sí, però ja dic que el que és les grans decisions, diguem-ne, és un mecanisme compartit. I que aquí la qüestió bàsica, crec que la que a vegades se perd de vista, és que el principal objectiu no és l'interès d'un o de l'altre, altre, sinó el principal objectiu és el benefici d'aquest fill o d'aquesta filla, no? Efectivament, els exemples de possible discussió podria ser aquest canvi de col·legi, viatges a l'estranger o estudis a l'estranger, no solament per una qüestió de cost econòmic, que sí que és un factor principal, sinó per, no sé, el canvi de col·legi podria ser un col·legi de tipus religiós o tipus no religiós.
O més a prop d'un domicili o d'un altre.
La lesió d'un metge, pot ser, recordeu que no fa tant, doncs aquí hi va haver el tema del coronavirus, hi havia pares que deien no, el meu fill no es vacuna, o sí, el meu fill sí que es vacuna. Temes com aquests i aleshores pues poden això...
Com s'arregla això?
Bueno, pues jo crec que en principi s'hauria d'arreglar
civilitzadament,
de forma conjunta, tindrien que ser assumint de forma conjunta i tenint en compte pues, que alguns poden tindre certa entitat o certa rellevància aquestes qüestions, no? La idea és de que unilateralment excepte qüestions d'urgència, qüestions de mèdiques d'urgència, per exemple, que s'han de prendre sí o sí, no hi ha temps de consultar ni de decidir, pues aleshores s'haurien de prendre de forma conjunta i no de forma exclusiva, no? Per exemple, qüestions. Canvi de residència del menor i possibles trasllat. A veure, en principi, quan se tracta d'un canvi de residència dintre d'una mateixa ciutat, val, sí que pot originar algun petit conflicte, però realment lo important són els canvis de residència que vas a una altra població, que això sí que significa que a vegades les custòdies compartides siguin impossibles, que el trasllat als col·legis suposa molts trasbalsos, que el règim de visita... Doncs aquesta qüestió sí que ha de ser, evidentment, consensuada o determinada per un jutge. Ja no parlo de trasllats a l'estranger, de residència a l'estranger, que fan impossible certes coses. Temes també conflictius, a vegades. L'educació no obligatòria, és a dir, l'assistència en una guarderia o no una escola bressol, com se costeix i tal. L'elecció del col·legi, l'orientació d'aquest col·legi, si és públic, privat, laic, religiós, l'educació, efectivament, religiosa, no? Temes mèdics, en el sentit de que, excepte les urgències, que aquí és una qüestió, evidentment, no hi ha temps per res, a més, doncs, tindrien que ser també qüestions consensuades o teràpies de tipus psiquiàtric o psicològic. Sobretot també un conflicte molt habitual són les activitats extraescolars.
Clar.
Les faig, no les faig, quines faig? Faig música o faig idiomes? Faig esports o no faig esports? Perquè, a més, suposen, a vegades els esports o altres activitats no suposen una qüestió intersemanal, sinó que hi ha un desplaçament al cap de setmana, que si m'agrada, que si no m'agrada. Qui costeja això? ¿Vale? La idea és que això ha de ser consensuat. La idea també seria que si no és consensuat i una persona ho vol dintre del seu espai de temps, doncs ho ha de costejar. I amb el tema del consensuat, sí, amb el tema del consensuat cal veure que si una cosa l'he consentit, després tàcitament la segueixo con això d'aquí. Aleshores, quan hi ha un conflicte reiterat, aleshores aquí és quan tindrà que haver la intervenció del jutge si no hi ha una situació d'acord. I el jutge determinarà què s'ha de fer o li otorgarà a un dels dos el que s'ha de fer. Inclús pot otorgar-li a unes qüestions i a un altre a uns altres de manera parcial. És a dir, aquí la qüestió caldrà veure en cada cas. El consell, que es pensa en el menor i que se consensue tot allò que s'ha de fer. I no oblidem allò de que vale más un mal acuerdo que un buen pleito, i aquí és ben veritat.
Molt bé, doncs sou casal Josep Lluís Gómez. Escolta, tot el que es pugui... Sempre s'ha de cedir, totes les dues parts, i si es pot arribar amb un acord clar, que després no... Al cap d'uns mesos no porti a... Escolta, és que jo vaig dir, no, jo volia dir... No, que quedi clar. i sobretot pensar en el menor, evidentment. Josep Lluís Gómez, advocat, el trobeu a Q2 Consultors, al 973-28-28-18, i ja sabeu que la trucada és ràpida i també està atendent de manera personalitzada. Josep Lluís, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
12:40, ens queden 20 minuts per arribar a la 1. Anem a parlar d'esports.
Trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletón sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia d'Alcanís, al costat de Rosselló, al polígon d'Alcanís. Reserves al 973-44-35-34.
Esparta Sport Center, la mejor oferta deportiva de Lleida. Nutricionista, entrenador, sala de musculación, zumba, pilates, ciclo indoor. Tenemos de todo. Disfruta ahora de una promoción para 100 inscripciones. Todos los servicios por 29,90 euros al mes. Prueba un día gratis. Esparta Sport Center, situado en el antiguo gimnasio Thank You.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, camí cap a la una de la tarda, la tertúlia de la radiografia, la tertúlia d'esports dels dilluns, no la perdrem, evidentment l'hem d'avançar i l'hem de reduir lleugerament, però ens donarà per parlar de moltes coses. A més, poca broma, que és que tindrem un equip, com ja sabeu, a la primera divisió de la seva categoria, com és el bàsquet, el Força Lleida, i per tant això també donarà per parlar i molt durant aquesta nova temporada. Bé, ens acompanya Sergi Tor des dels estudis. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i a tots els oients.
I també ens acompanya el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs, escolta, comencem. Ja s'ha començat a rodar la pilota als camps de futbol.
Sí, abans de tot de començar, perquè si no em dóna temps, perdona, Ricard, sí que recomano als oients que si poden recuperin, bueno, recuperar-la no, perquè a part de la seva vigència fins i tot una setmana després, la entrevista que va fer, en aquest cas el meu company de tertúlia, Albert Escuer, a l'entrenador del Força Lleida, Gerard Encuentra. Uh-huh. Una entrevista molt, molt interessant, sobretot perquè es va obrir Gerard Encuentra, no és habitual que un professional de l'esport parli d'una manera tan directa, també tan senzilla a la vegada i tan clara, de temes de mercat, que moltes vegades doncs, les qüestions de mercat queden una mica més allunyades, no?, del públic, no? Sabem que fitxem jugadors, que se n'han de fitxar, però sobretot el perquè de les decisions. I jo crec que va ser molt, molt interessant aquesta entrevista, doncs, el perquè de Quart, el perquè doncs, de les baixes, el perquè també de Cameron Krubic, que hagués pogut continuar o no, sobretot perquè se van fer una sèrie de decisions. I per tant, en aquest cas, si l'Albert Escuer ara ens diu com se pot fer, jo la vaig fer per Twitter, però igual hi ha altres mitjans, perquè crec que la entrevista va ser molt interessant i, a més, avui crec que tens el president, no?, Albert Aliaga.
Sí, efectivament. És un nou projecte que hem començat, que es diu Gent del Barris. És un podcast, doncs, amb una colla de tarats. La gent ens ho demanà i vam dir, pues, vinga, va.
Home, tarats no, home, tarats no.
Sí, estem molt tarats. Per fer això s'ha d'estar molt tarat. Però, bueno, és Gent del Barris i ens podeu trobar, doncs, a Twitch, a YouTube, a iVoox i a Spotify. En aquestes quatre plataformes teniu, bueno, ens podeu seguir i l'estrena va ser amb aquesta entrevista amb Gerard Encuentra, amb qui sempre és un goig parlar, perquè no oblidem que és un noi de 34 anys, de Lleida, que va jugar al mini del Lleida Bàsquet, que va entrenar al mini del Lleida Bàsquet, que ens ha pujat a l'ACB i que parla amb una naturalitat brutal, insisteixo, és un gust parlar sempre amb el Gerard, i realment, doncs, bueno, jo crec que, bueno, es va trobar molt a gust en aquesta entrevista, i com bé diu Sergi, va dir coses molt interessants i va defugir una mica dels típics tòpics del manual de l'entrenador, que per mi sempre és important.
Mm-hmm. Avui el president, no?
Avui el president, a veure si aconseguim també que s'obri un canal com el Gerard. Tot i que ja, només que sigui per rang i per càrrec, que crec que serà més complicat, però bueno, ja veurem, sí, a partir de 6:45 en directe i demà a les xarxes, us he dit abans, no? A Twitch, a YouTube, a Spotify, gent del Barris.
Albert i Sergi, ja que hem començat parlant de bàsquet, ens queda un quart d'hora només. Que
però parlem més de comunicació.
Sí, sí, però ja que hem començat parlant de bàsquet, anem a valorar com amb els moviments que hi ha hagut fins ara, els partits que han començat a fer, com veieu el Lleida bàsquet per, bueno, per afrontar aquesta nova aventura a l'ACB?
Bueno, avui ha arribat a Divós, que ja és important, per tant quedarien dos fitxatges que l'Albert Escuer, que controla el mercat, té més informació. És curiós que som a dues setmanes d'anar a Saragossa, el 29 de setembre, anem a les 5 de la tarda al Príncip Felipe davant del Saragossa en la primera jornada ACB. Sí que ara juguem doncs aquest dijous i divendres Lliga Catalana, i falten sobretot aquest 5, no? Que també va sortir amb la entrevista, per tant, té vigència de Gerard Encuentre, i avui escoltarem també al president. Sempre es parla de que quan el mercat s'allunya tens més opcions perquè hi ha preus que baixen, no? Però també és cert que els representants esportius de bàsquet, futbol, handbol, són molt avispats, I a vegades, quan tens necessitat, a veure si fins i tot te poden pujar el preu. No ho sé, Fins ara ha fet obres mestres la Força Lleida les últimes temporades de com ha controlat el mercat, especialment la passada temporada. El resultat està damunt de la taula. Però des d'ara jo crec que estem en un moment del mercat a 15 dies per començar la Lliga ACB, que necessitem, doncs, aquest... Sí. I això l'Albert Escuer, a veure com ho sap. Per cert, Unicaja únicament va veure que té 7 jugadors interiors. 7.
Bueno, Albert, estem preparats per l'ACB?
A veure, jo crec que és important, i també en aquesta primera tertúlia, donar el següent missatge, i és: venim d'una Final Four, uns quarts de final i un ascens. Hem set cap de ratolí, com es diu, durant 3 temporades. Assumim que aquesta temporada toca patir, l'objectiu és la permanència, i serem cua de lliu. Val? No ho dic, perquè hi ha molta gent que, veient els fitxatges que hem fet, sobretot el joc exterior, ja comença a parlar que si Copa, que si... No.
Europa.
Guanyar 11-12, el més ràpid possible, que és on jo crec que pot estar la permanència, i és una burrada, perquè vol dir guanyar més d'una tercera part dels partits que juguen durant la temporada, i a partir d'aquí ja ho veurem. El mercat. Tenint en compte aquests condicionants, som l'últim de la fila, jo crec que el mercat de perímetre que ha fet el Força Lleida ha estat extraordinari. És a dir, si fa 3 anys ens diuen que aquí jugaria Divost i Corey Walden, dos tios d'Eurolliga, bueno, estem de bojos. També és cert que venen perquè han passat 3 o 4 anys, això és veritat. Però jo crec que el perímetre, amb Rafa Villar, amb Caicedo, amb Hasbrook, amb Paulí, amb Bosic, amb Thomas Brolep, amb Divost, amb Corey Walden, ostres, per ser un equip que acaba de pujar a l'ACB, per mi està molt bé. Hi ha joventut, Rafa Caicedo, hi ha experiència, i hi ha jugadors contrastadíssims. A partir d'aquí, estem en el de sempre, el joc interior. El joc interior tenim Àlex Manchen, que jo crec que serà una de les sorpreses agradables de la temporada. Tenim Pierre Oriola, que el seu rol està claríssim. A part, és un jugador que si jugui 10 minuts no es queixarà, si en jugui 15 tampoc. I si un dia necessiten que en jugui 28, doncs rendirà, perquè és capdell i a part és de la casa. Bosic, que jo estic convençut que acabarà jugant el 3 més que el 4, però veurem. I falten 2 fitxatges, Sergi.
Sí,
un 4 i un 5. I és cert que Gerard Encuentre en aquesta entrevista, i Joaquín Prado, amb un altre to que no m'agrada tant, doncs, l'altre dia en roda de premsa, feien referència que, bueno, el club sempre ha esperat fins a darrera hora i li ha sortit bé, no? I ficaven els exemples d'Ibubadji i de Cameron Crutwig. I això és veritat. Però és tan cert com que per esperar última hora ens van menjar l'any passat a Quintel Thomas, i fa 2 anys ens van menjar a CJ Gettys, a Alitiu, a Bryce en si.
Ja de tot.
Vull dir, aleshores compte, perquè tot això que a l'Ep Plata, i en aquest cas el Gerard, i a l'Ep Or, i al Gerard també, al Força Lleida, ha sortit bé, no té per què dir o significar que ACB també en sortirà bé. I aquesta tàctica d'esperar fins a l'última hora, si analitzem històricament els fitxatges, ha sortit més malament que bé, perquè hem fitxat així, hem tingut que tallar, Inter Thomas l'hem tingut que tallar, Aritiu contracte temporal, Raixensi l'hem tingut que tallar, i és cert doncs, que el primer any arriba l'últim dia i ho vagi, en virtut d'un conveni que teníem al Barça i quan el jugador va veure que no podia anar a NBA i a última hora va venir, i l'any passat arriba a Cameron Crosby, però no per un mèrit entre cometes del club, sinó per un demèrit del director esportiu del Betis que decideix tallar-lo. Llavors, és cert que el club està atent, no? Però no és una opció que hagués d'esperar. No, va sortir i bueno, el club se va moure ràpid i el va portar. Però compte, perquè com bé diu Sergi, el 29 comencem a Saragossa. Clar. I bueno, a veure si avui o demà el president ens dona una alegria, perquè ja és necessari.
Avui et donarà l'exclusiva, Albert. Sigui com sigui, sabeu que el Sergi, i això sí que no, vull dir, no ho pot enganyar, és home de futbol, però amb el projecte del bàsquet aquest any el veig il·lusionat. I vull dir que
home,
de
seria
moment,
absurd. Bueno,
però peus a terra, peus a terra, però il·lusionats. L'objectiu és clar, la permanència, sí, sigui com sigui.
Lo millor que li pot passar a una ciutat esportivament és que el seu equip de futbol pugi a primera divisió o el seu equip de bàsquet pugi a la FB.
Sí, sí.
O sigui, són dues competicions que no tenen absolutament res a veure amb organitzar puntualment una Final Four, una arribada de la Vuelta, un campionat d'Espanya... No, no,
cada dues setmanes...
Que esportivament una ciutat és primera divisió de futbol i Lliga FB, perquè ho deia Epi, entrenador del Corunya, i ho ratificava el Gerard en aquesta entrevista, que no hem pujat una categoria, n'hem pujat 10. Sí. La TV és un altre món.
Sí, és un altre món. No, i a més tens moguda cada dues setmanes.
No, i a part
no, 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 com diu l'Albert, d'organitzar un esdeveniment puntualment. A més, ho teníem molt més fàcil en bàsquet que en futbol, que estem molt lluny.
Bueno, futbol és un altre tema, no?
Cada vegada és més difícil.
Sí, sí, però t'ho vull dir, jo espero acabar amb el tema del bàsquet, perquè ho vaig somiar, vull fer una pregunta a l'Albert, perquè ho vaig llegir, no. D'aquests set interiors, d'aquesta bateria d'interiors que té Unicaja, que hasta l'entrenador s'ha queixat una mica, Ivonne Navarro, que diu que no sabrà com maniobrar-ho, algú podria venir per Lleida o no?
Que ens pugui interessar, complicat.
Val.
Ja sense aparegut la verge amb Luka Bosic i el València.
Com he pensat? Vull pensar,
ja volies fitxar.
No, és que hem de fitxar. No, hem de fitxar dos. A part, dos extracomunitaris. No, hi ha problema de cupos.
Ja ho hauran mirat.
D'aquests set, n'hi ha que són interessants, però és que és tornar-ho d'abans. És que pensa que algun d'aquests set cobre gairebé el 100% del pressupost del club en matèria de fitxatges d'aquesta temporada.
Sí, segur.
Pues se'ns en va. Vinga, 8 minuts per arribar a la una. Del bàsquet passem al futbol, que ja ha començat la pilota roda aquest any, amb Lleida Esportiu a segona federació, amb Atlètic Lleida i Mollerús a tercera federació i a partir d'aquí doncs a l'Elit, que és la primera catalana d'abans.
No hi ha cap Lleida tant.
I tot això. Bé, mira, no en tenim cap.
La primera catalana ja anem.
Lleida Esportiu ha començat...
Lleida Club de Futbol.
Bueno, sí, Lleida Club de Futbol, tens raó. Dos jornades, la primera fora i la segona ahir, o sigui, ahir, aquest dissabte, aquest cap de setmana, al Camp d'Esports, però porta tancada. És el primer dels dos partits que té encara de condemna dels desastrosos fets de la temporada passada.
Sí, i aquest dissabte a les 6 se farà el segon. Finalment, el Lleida no ha decidit presentar recursos contenciosos administratius com ha fet el Nàstic i, per tant, en una setmana ens ho traiem del damunt. L'ambient és molt trist, graderia buida, és ambient de Covid, de pandèmia.
És ambient de Covid, sí, sí.
Molt trist, ja. Però sí que s'escoltava des del camp, des de l'interior del camp, jo vaig ser de la dotzena.
Havia pantalla gegant a fora i hi havia un miler o 2.000 persones.
Exacte, el públic del Lleida és molt fidel, no?
Val, Sergi, quin equip ha confeccionat el Lleida CF, el Lleida Club de Futbol, i ara que ja l'has vist jugar, com ho veus?
Bueno, és que van ser dos parts molt, molt diferenciades. Amb la il·lusió del primer partit, a la mitja part, era tot un desastre, merescut, i al final del partit lamentaves no haver marcat o que l'àrbitre no podia haver donat aquell tercer gol que va marcar Joan Campins. Per què va canviar tant el Lleida de la primera a la segona part? Per mi va ser a un nivell tàctic. La primera part l'equip era molt llarg, molt estrencava molt. A banda dels gols, ens obligava a fer moltes faltes al centre del camp perquè Juana no hi era. Jugàvem amb tres centrals, però els dos carrilers que era Estacio per la dreta i Mario per l'esquerra, no eren en aquest cas com va ser la passada temporada Ton Ripoll o Fer Cortijo, perquè són jugadors diferents, i evidentment la primera part l'equip estava destructurat. En canvi, la segona amb els canvis, l'equip amb un 4-2-3-1, Adri Lledó va aparèixer, va tenir més pilota, l'equip estava més junt, això donava més recuperació de pilota i l'entrada de Fer Cortijo va canviar l'equip, i a més els gols, l'empat a dos, i a punt va estar Lleida fins i tot de remuntar. Per tant, evidentment, també tenim un entrenador jove ara, 34 anys, mira, la mateixa edat que té Gerard Encuentra, tot i que aquest és d'Alzira, i per tant, doncs, sí que la primera part l'equip no estava ben col·locat al camp, sí ho va estar a la segona, dos empats, i ara dissabte a les 6 de la tarda davant del Cornellà, tercera jornada. És molt aviat, evidentment.
Ha fitxat bé el Lleida, creus?
Sí, ha fitxat jugadors de la categoria. Per tant, jo crec que ha fitxat bé jugadors de la categoria. Veurem ara el creixement de l'equip on ens porta al llarg de la temporada. Primer, assegurar la permanència, sé que sou molt conservador, però és que baixen el 34% dels equips de la categoria perquè en baixen 6 i som 18, i per tant primer és assegurar la permanència i després mirar cap amunt, i veurem doncs aquest partit davant del Cornellà a les 6 de la tarda si l'equip continua l'estela de la segona part.
Albert Escuer.
Jo, tres consideracions generals. Una, no és fàcil empatar fora i no és fàcil aixecar un 0-2, i més en aquestes categories. Per tant, fiquem en valor doncs, el que ha fet el Lleida en aquestes dues primeres jornades, tot i que, evidentment, a tots ens hagués agradat guanyar els dos partits. Dos, sisplau, amb aquesta plantilla, amb aquest camp, no podem jugar amb tres centrals. Ja vam estar l'any passat en Via d'Ebro amb aquest debat tota la temporada i va acabar com va acabar. Amb aquesta plantilla que hem fet i al camp d'esport, sobretot, no podem jugar amb tres centrals. A veure si Via d'Ebro en un any i mig no se'n va donar compte, a veure si Marc García aconseguim que en dues jornades ja ho hagi vist, perquè, com bé ha dit el Sergi, el canvi d'imatge de l'equip de la primera a la segona part és que semblaven dos equips diferents. I tercera, dues jornades ja tenim el primer atraquillo serio.
Bueno.
Perquè el penal a Naranjo és descomunal, o sigui, el defensa se desenté absolutament de la pilota i salte a empènyer Naranjo i gol anul·lat, jo ho sento molt, però no l'he vist. No passa res, jornada 2, però ja estem en negatiu.
Bueno,
El tema dels tres centrals, que és un tema de joc, curiosament Gabri també ho va fer al camp d'esports. Gabri, quan entrenava al Lleida Esportiu, també jugàvem amb tres centrals.
Ja, però el camp d'esports estarem d'acord que és un
camp...
No, no,
camp, sí,
que, però el que passa, a casa,
no, no,
a
mi m'agrada parlar...
Sortir, no
sí,
per
però amb Ton Ripoll i Fer Cortijo, que van ser dos punyals per banda durant una gran part de la temporada, jo crec que estava molt ben justificat. Passa que Fer Cortijo va jugar la segona part, curiosament amb un espai molt més reduït, que no pas tenir tot el carril, perquè darrere estava Mario, va jugar molt bé Fer Cortijo i va ser un home clau per la remuntada i pel perill, no? El que passa és que sense Ton Ripoll ni Fer Cortijo, com havia la passada temporada, sí que l'equip es va sentir a la primera part, bueno, molt destructurat, i també Juana no va trobar mai la posició al Albert Square, i sí que el canvi va ser molt radical de primera a segona part. Tot i que curiosament, al primer minut tenim un pal de Mario, i van ser dues arribades del Baleares, dos gols, però vam necessitar fer moltes faltes al centre del camp a la primera part perquè ens arribaven amb molt de perill i sempre amb l'1 contra 1, Fuentes davant de Tobar.
Jo puntualment, i quan vas a capses de mistos i tal, te compro els tres centrals, però al camp d'esports no. El millor Lleida de la història recent, que va ser el Diriaque, fer un 4-2-3-1 de manual.
Correcte, sí.
I amb el 4-2-3-1 de manual, que és un sistema bastant universal, és com dissabte aixeques el partit, perquè de fet l'aixeques, el que passa
sí,
que
per una
del gol, que mira, que només ells perquè va anul·lar. Aleshores, i al final tornem una mica a lo que dèiem l'any passat, és que l'any passat jugàvem amb tres centrals i resulta que només en teníem dos.
Un, a vegades en tenia un, jo en Òscar i Joao.
Enguany ja n'hem firmat més, però bueno, amb la tipologia de jugadors que tens, ostres, i a més que dissabte es va veure, i contra un molt bon equip com és el Baleares, que és cert que es queden 10, però bueno, després contra 10 també es decidirà. Perquè al final, quan te quedes en 10, lo fàcil és tancar-te a la rede i que no passi res.
Clar.
I van passar moltes coses a la segona part.
Sí, no, no. Jo crec que la segona part, aviam, ara tenim l'efecte pràctic, no que ho diem amb una tertúlia, no? Sinó ara tenim, evidentment, la constatació del terreny de joc, que al cap i a la fi és sempre la millor certesa, no? I jo crec que de cara al partit davant del Cornellà, doncs Marc García continuarà amb la segona part, és evident.
Podem parlar de favorits ja amb dues jornades o encara no?
Encara no. Home, favorits són els de sempre, els filials, el Sabadell, l'Atlético Baleares...
Sant Andreu
ha començat molt bé, però ha guanyat l'últim segon al camp de l'Espanyol B. Ara, és clar, d'un punt a guanyar són dos punts, que és molt, no? Sant Andreu també ha començat molt bé, guanyant apuradament, però encara és molt aviat.
Ens esperem 10 jornades,
tant,
que llavors es comença a veure tot clar.
A la jornada 10.
Molt bé.
Sí, jo sempre m'espero a la jornada 10 per veure si és masclo o femella. Ara és molt precipitat.
No, és que és així, aviam, és que és així.
En canvi, en bàsquet està molt més clar, perquè estem a l'elit, estem a la superèlit. I el que diu l'Albert, permanència.
Bueno,
permanència.
Això està clar.
Permanència.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana.
Perdó, i un breu apunt, amb hoquei molt bé, que van guanyar el Barça.
Sí.
Sí.
Bueno, Barça en baixes,
I Marc, consecutives.
El tema del Marc...
Hauràs de fer un especial a la mañana.
Saps quin és el problema? Que hi va haver molta gent que el van enterrar, o que havia guanyat per sort. És que jo no sé si no veuen el mateix. Home, si això es diu, per desgràcia. Però bueno, és un fenomen, el Marc. Només ens n'adonarem quan ja sigui gran i s'hagi retirat.
Menja a la taula dels grans del futbol, del bàsquet, de la natació...
Albert Escuer, una abraçada gran.
Igualment, fins la setmana que ve.
I aquest any també hem de parlar de l'Alcarràs.
Sí, senyor. Per què?
Bueno,
Ja m'ho explicaràs, ja m'ho explicaràs. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adéu-siau.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara, tot seguit, arriba José Miguel Cruz al migdia de COPE Catalunya i Andorra.